Petits Músics del Món és una ONG catalana nascuda a Sant Cugat oficialment el 2010 i impulsa projectes de cooperació internacional i sensibilització a través d'iniciatives en què la música i la dansa són l'eix vertebrador. L'objectiu és la millora de les condicions i qualitat de vida dels infants de Malawi i en un futur, ara ens ho explicarà el responsable, d'altres països del sud, donant suport a l'educació de nens i nenes i joves. Avui al Connectats parlarem amb el Martí Marín, que és president i responsable de projectes i de la formació musical. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem que oficialment des del 2010, però em sembla que el treball és...
Extraoficialment, sí. És a dir, laboralment, pràcticament va néixer molt anterior. Joventuts Musicals va acceptar un primer intercanvi amb Music Roads Internacional per acollir un dels grups africans. En aquell any va ser el 2006, un grup que es deia Africali, de Tanzania. L'any següent va ser un grup de Malawi, per l'organització, que aquests eren uns grups finalistes d'una mena de, dient-ho, una comparació barata seria una Eurovisió africana amb grups joves. Doncs era un concurs que es basava en un desenvolupament també social. Doncs els grups juvenils que eren finalistes a cada país anaven a la gran final que es feia en aquests països, i un dels premis era una gira. Llavors ens van connectar a nosaltres, ens van contactar per si volíem acollir-se, i vàrem reorientar les premisses amb les que treballaven. En lloc de portar-los a un hotel d'estrelles o de 50 estrelles, els van portar a cases de famílies de Sant Cugat. I el seu, clar, això era un xoc, perquè ells eren, són artistes i venien com a gran premiats, però va ser una gran sort, malgrat la incertesa de l'organització al principi, perquè patia, i això què passarà, doncs va ser meravellós, perquè aquests joves van poder conèixer la cultura, no dels hotels, sinó la cultura real, la vida real de les famílies aquí. El segon any ja va ser un grup de Malawi, Body Mind and Soul, que va venir amb el coordinador Malawi, Matthews Mfune, i vam sintonitzar tant. Jo sóc director de l'Escola de Música de So, va visitar l'escola i diu, home, per què no... Bueno, l'any següent me'n vaig anar a Zàmbia, que es feia la trobada final del concurs corresponent, i vaig anar a Malawi a visitar el país i a visitar el que estaven fent. Dic, abans de cooperar, deixa'm veure què esteu fent. I la sorpresa va ser descobrir que Zàmbia, Mozambic, Malawi estan plens de música, plens de músics, plens de vívida musical a tort i dret i a tot arreu, i a partir d'allà vàrem senzillament començar a materialitzar el que poc temps després es convertiria en una ONG declarada d'autoritat pública, en el que la música esdevé un eix vertebrador, la música i la dansa, un eix vertebrador i dinamitzador d'un empoderament personal i cultural del propi país. una de les expressions sorprenents és que et diguessin que ells música no en tenien, volien dir música impresa. Dic, i això que feu què és? No, és música per dinar, per enterrar, música per celebrar, músiques per trobar-nos, però la veritat és que fan més música que no pas nosaltres, i a més a un gran nivell. I de fet em van convidar a sentir molts i molts cors, vaig sentir cors de tota mena, i recordo un dels cors que més em va impactar, sentint-te'l de lluny, dic, això és una massa coral immensa. Eren 12 dones, 12 dones amb els nadons a l'esquena, penjats amb aquella faldilla que es diu Chitenge, cantant el Masies de Händel, de memòria, sense paper, sense partitures, a tot drap, i totes les veus memoritzades, i pensar, això és brutal. Però és que l'altre grup era un quartet vocal que si estiguessin a Europa estarien pues,
fent gires
i competint amb pentatònics, i així un i un altre. També vaig trobar coses horroroses. Les escoles de primària, el professor que volia ensenyar música ensenyava una cosa horrenda que era do, re, mi, fa, i es barallaven amb les notes, una cosa que no tenia res a veure, perquè tot seguit cantaven una cançó seva i allò era música. Llavors, a partir d'aquí, han passat milions de coses, entre elles doncs, descobrir que hi ha una riquesa cultural brutal que no està enlloc, que internet i el Google i la globalització l'està devorant i que no constava. I el primer que vam fer és recuperem tot aquest material, consignem aquest material, enregistrem aquest material. I això va ser una de les primeres línies i es va fer un projecte amb la UNESCO i ja s'han estat recollint durant molts anys moltes cançons i danses que d'una altra manera es perderien, perquè evidentment una de les coses sorprenentment horroroses que em vaig trobar, diu, ara sí que farem música, va, i em canten la Macarena. Dic, no, home, no, esto no, em cantes una cosa del teu país. Doncs veure que les seves cançons també es podien posar en partitura, que també es podrien escriure arranjaments i fer edicions o revisions musicals, va generar un munt de canvis. I d'entrada, doncs, els grups de rock, en lloc de tocar músiques americanitzades, van començar a tocar i segueixen tocant versions seves, versions sobre les seves músiques. Uh-huh. És a dir, que van retornar a posar en viu i en vigent i en modern i actualitzat les seves cançons. Per tant, tenim un projecte que recupera les cançons, tenim un altre projecte que es diu Empoderament, és a dir, consciència del valor cultural, de la nostra riquesa cultural, que és el més important que necessiten aquests països. Hi ha una frase que diuen ells, quan algú diu alguna cosa intel·ligent, diuen, ja penses com un blanc. Tu imagina't què vol dir això, és una barbaritat absoluta. És a dir, doncs no, ja penses com un chewa, com un tumbuca, com un yao, ja penses com una persona, i sigui l'ètnia que siguis. I a partir d'aquí, doncs, desenvolupar un projecte ja no centrat en joves, sinó en nens. Es va crear un cor de nens que es diu Hieras, escolteu-nos. Es va crear un model choir, un cor on aprenien i aprofundien sobre el repertori, sobre la lectura, tècnica, direcció. Es va crear un projecte de formació de professors, una formació per professors, perquè els professors deixin de lluitar amb les notes de les escales i facin música realment a les escoles. Es va crear un espai, s'ha creat un espai de dansa, una sala de dansa, s'ha creat una aula d'informàtica, i a poc a poc vam anar descobrint, d'allà van anar sortint, és inesgotable. Clar, un país és, com aquest és molt gran. Les escoles que tenen ràtios escolars de 180 alumnes per aula i un professor, sense llapisos, llibretes, taules, cadires, doncs una de les necessitats més perentòries i simples és senzillament construir lavabos. Resulta que tenim una escola amb l'OTSA, just a l'àrea on està el centre de Musical Roads, que és la nostra contrapart en allà, que tenen 6.000 alumnes i no hi ha lavabo. No hi ha lavabo. Les nenes, quan tenen la regla, senzillament deixen d'anar a escola. És una cosa tan tonta, elemental i bàsica, doncs transformar-la, doncs ja és una realitat. I han construït els primers lavabos i, a més s'ha creat, ells en diuen un Sanitation Club, que és una assignatura transversal dintre de l'escola perquè els nens entenguin la importància de la higiene, la neteja, etc, etc, i alhora es fan càrrecs de mantenir amb ordre i vigents i actualitzats, nets i polits, tots aquests lavabos.
Déu-n'hi-do, la fotografia,
sí.
Des d'aquell inici,
clar.
Fins ara, com ha evolucionat tot?
Ui,
com...
No canvi, espera't, que m'he quedat a mitja pel·lícula. Tot això s'ha traduït en que cada any, des del 2010-2009, han estat venint grups de manera interrompuda a Sant Cugat, van deixar de portar els joves per començar a portar els nens, i els nens es va crear al voltant del Hieras, un festival equivalent al que fèiem amb els joves, però que en el fons és un certamen, una activitat que es desenvolupa a les escoles. totes les escoles han de desenvolupar projectes, per tant els nens volen anar més a l'escola, hi ha una motivació addicional per treballar, preparar, conèixer i aprofundir en un treball en equip, que són totes aquestes cançons. Es presenten en un concurs i junt amb uns quants representants del Hieras de Musical Roads han estat venint durant tots aquests anys de manera interrompuda, han viscut amb famílies aquí a Sant Cugat i llavors hem descobert coses, doncs, algunes que posen la pell de gallina. Recordo la Blessings, és una nena albina de Malawi que va venir aquí i va posar en relleu quina és la situació dels nens i noies albins en aquest país, que és trista, depriment i increïble. Són carn de canó, són, formen part de, diguem-ne, de les medicines o els remeis de la medicina tradicional. I un noi, doncs senzillament un noi albí és malastrugança, no el contractaran, no li donaran feina, no el voldran a escola, quedarà marginat, etc, etc. A partir d'aquí es va engegar un treball de sensibilització, tant en aquí es va editar un primer llibret que es diu La Blessings vol cantar, està a la base de tothom, i amb aquests diners que anem fent a base de vendre aquests llibrets i que es tradueixen també en campanyes de sensibilització, estem creant poc a poc noves iniciatives. En Matthews ha creat un taller de cosidors amb nens albins i anar fent. També hi ha un projecte amb joves a les presons juvenils d'allà no tenen res a veure amb el que hi ha aquí, és, aquí hi ha pocs recursos, allà no n'hi ha cap, i etc, etc, o sigui, és demencial. I si a sobre arribes a la pandèmia i t'obliguen a tancar tot i a deixar de fer això, vam haver de fer un cop de cap, vam fer un replantejament, i la veritat és que ha tingut aspectes molt positius. El primer aspecte positiu és que el projecte de formació de mestres s'ha obert ja a 3 països, i aquest any vam fer un primer trimestre de prova, de fet s'ha fet tot un curs sencer, en Malawi, Mozambique i Zimbabwe. Tots 3 països tenen una oficina de Musical Roads, hi ha Musical Roads Malawi, Musical Roads Mozambique i Musical Roads Zimbabwe, a Harare, i amb ells hem desenvolupat i hem fet al llarg de tot l'any i hem après, hem consolidat un curs de, li hem dit, online training, una formació online per músics, professors, joves que volen ser músics i que vulguin portar no només la música, sinó també la música una manera més oberta i més actual d'educació. I això ha sigut una realitat. A més, hem comptat amb la Lisenda Carrasco, que és una, havia estat la nostra directora del Cor Infantil Sant Cugat durant molts anys, és una autoritat de renom internacional en el món de la pedagogia i la música, i ha dedicat un munt d'hores durant aquests anys a treballar amb això, amb totes les dificultats que l'online comporten. Sort que havien baixat ordenadors, sort que havien creat una aula d'informàtica, i sort que l'equip d'allà amb un pal i una cullera fa meravelles. S'ha pogut fer tot el curs amb totes les dificultats culturals i d'hàbits i de tot, i treballar amb el Google i pujar deures al núvol, etc, etc, no era algo habitual.
I ara, perquè parles de la informàtica, d'aquesta aula que va construir i d'aquesta comunicació que teniu, però fins a llavors, de quina manera us posàveu en contacte? Com treballàveu conjuntament?
Antigament el que fèiem és moltes coses, també evidentment ens comunicàvem per correus i videoconferències, però no d'aquesta manera tan organitzada com la santa pandèmia ens ha obligat, i jo baixava amb regularitat i m'enduia professors d'aquí cap allà i m'enduia professors d'allà cap aquí, i durant els anys anteriors treballàvem d'aquesta manera. A més de les trobades, com venien els nens aquí, venien amb professors, i aquelles setmanes eren formació intensiva 24 hores diàries els 10 dies que estaven aquí amb els professors que venien, a part de fer 1000 tallers de sensibilització i descoberta a totes les escoles de Sant Cugat, i després hi ha Barcelona, Sabadell i Terrassa. Hi ha una nova iniciativa que amb la pandèmia vam haver de replantejar, que és què fem amb els nens, perquè clar, de cop i volta s'estroncava aquella història, i hem trobat una fórmula que crec que és la primera vegada que es fa, que l'hem fet, però ha donat molt bons resultats. Hem creat el Fòrum Internacional Hieras, perquè els protagonistes són els nens, i llavors el fòrum s'ha dividit en 3 fases. La primera fase, cada país, un grup de nens a cada país, ha fet un estudi, una anàlisi sobre la situació dels drets dels infants al seu país, i això s'ha traduït en un vídeo curt que havien de presentar. Aquest vídeo s'ha intercanviat, per tant Malawi ha enviat a la resta de participants, Catalunya, Mozambique i Zimbabwe, Catalunya ha enviat a tots els països, etc, etc. I la segona fase és dir com estan els drets dels infants arreu del món, veient el que els altres ens expliquen i veient que el que aquí és important allà és una broma, i el que allà és important aquí és impensable. I ara ve la tercera, que és el resum i cloenda, i és la cloenda del Fòrum Internacional Hieras, que en principi està prevista pel 13 de juliol a les 3 de la tarda. Esperem trobar la solució, serà més streaming amb els 4 països alhora. Participaran nois i noies representants del treball que s'ha fet al llarg d'aquest any, i participaran els coordinadors de cada país i participaran representants polítics de cada país. Cada Malawi està parlant a nivell de presidència del país, a nivell de ministeri, aviam si aconseguim arribar. L'objectiu de la cloenda del fòrum, d'aquest fòrum final, és que els polítics sentin els nens, és a dir, que els nens se sentin escoltats, i que d'alguna manera, tot i que els polítics tenen l'art d'aparèixer i mai comprometre's a res i dir moltes coses i al final que no passi res, intentar fer de la seva presència un altaveu de tot allò que s'ha fet al llarg dels anys.
Mm-hmm. Projectes nous, altres idees que us ronden pel cap, tot i les dificultats, i no poca cosa que heu fet.
No s'acaba el tema. Ara hem entrat una convocatòria a la Fundació La Caixa, esperem que pugui ser, perquè si l'informàtica en el nostre món occidental serveix per millorar les condicions, diguem-ne, d'estudi dels nens de la nostra cultura, del món occidental, això, diguem-ne, si li donéssim una puntuació és un 10, un 15, un 20%, però poder portar això a un país com Malawi, com Zimbabwe, com Mozambic, és brutal, és la nit i el dia. O sigui, un professor amb 180 alumnes a l'aula no pot revisar 180 llibretes que ningú té, no pot revisar 180 sumes que ningú té, no pot atendre individualment els nens, i es dona una, aquí li dirien corrupció, el nen que té diners paga hores al professor i el professor el posa al davant de la classe. La resta de nens no tenen opció. Music Roads, que és la nostra contrapart a cada país, treballa perquè els nens amb més dificultats i amb més vulnerabilitat tinguin accés a un fet impensable, com és la informàtica, formació, estan aprenent en aquesta aula d'informàtica, doncs, llengua, matemàtiques, escriure, redacció, com escriure un Word, com utilitzar una taula, com fer uns càlculs. Vam connectar amb una ONG que es diu l'Abdu, que el que fa és recollir portàtils de segona mà, reciclar-los i enviar-los amb tot un pedregol de programes cap allà. Amb ells ho hem fet i ara queda molt per millorar. El que passa que ara, aquest any no es pot viatjar. Cada cop que els nens viatjaven anaven amb les maletes plenes de portàtils i gràcies a això, ja construir l'edifici, s'ha pogut tirar endavant aquest projecte. De cara endavant, doncs el que tenim, doncs aquest projecte que hem presentat a la Caixa, accentua tres eixos. Per una banda, la formació online; per una altra banda, el desenvolupament de cooperatives, microcooperatives, que permetin generar un micrososteniment, autososteniment en aquests països, és a dir, que cada cop, encara que sigui amb un poc nivell, puguin generar més i més diguem-ne ingressos propis i no hagin de dependre, perquè el problema que tenim les associacions i les ONGs és que depenem dels socis, i en el nostre cas es fa complicat perquè com que no portem ni llet ni medicines ni menjar, és a dir, no enviem peixos sinó que ensenyem a pescar i a més ho fem amb música, costa d'entendre, encara que les transformacions són absolutament evidents i abismals. De fet, una col·lectiu de l'Ajuntament de Sant Cugat que ens ha estat subvencionant aquests anys va anar a visitar-ho i va tornar amb un report i amb una informació, diguem-ne, amb un feedback absolutament positiu i extraordinari. Però tot i així costa que tinguem socis, costa que els polítics facin un calendari estable de subvencions, ens hem tirat anys sense gairebé ni diners per poder pagar els profes que treballen en aquest lloc, etcètera.
Per tant, amb quins recursos compteu?
Pues mira, amb tot el que som capaços, evidentment amb les subvencions que sempre arriben tard de les institucions, amb les subvencions per les que lluitem de fundacions i particulars, amb les donacions dels socis que tenim, que a més són socis gairebé des de l'origen, costa molt ampliar, i ara amb l'Albert, que és el vicepresident, estem plantejant-nos doncs gairebé a sortir al mercat el dijous a fer parada i vendre bambes, sabates, sabatilles, mitjons, roba interior que convingui per predicar amb l'exemple, perquè si ells han de poder ser autosuficients, nosaltres també. De fet, hem fet la petició a comerç, a l'Ajuntament, i estem esperant resposta, que un dia ens diguin...
O sigui, que és de debò, això que comentes?
Sí, això que dic és de debò.
Ah?
No em fa diguem-ne, amb l'agenda que jo tinc personalment, i l'agenda que té l'Albert, que a més l'Albert porta 30.000 coses, les de futbol, i porta un projecte espectacular a Mirasol, això és com un jarro d'aigua freda, però ho hem de fer, hem de generar ingressos constants per poder mantenir i dinamitzar el projecte i no dependre de les subvencions que arriben tard, quan arriben, ara són més, ara són poc, ara són... és complicat. I l'altre, si poguéssim trobar doncs més gent, més voluntaris disposats a ajudar, no gent disposada a viatjar gratis, que això no és, és gent disposada a creure que realment, diguem-ne, la premissa és que l'educació és la base de la transformació en el tercer món, en el quart món i en el cinquè món, també en el primer.
Molt bé, no sé, t'has deixat alguna cosa? Martí?
Segurament, m'he deixat mil coses.
Bueno, jo crec que ha explicat tota aquesta història d'aquesta colla d'anys, amb aquesta iniciativa, amb tots els projectes que heu engegat i tot el que heu fet, és difícil de resumir, eh? Jo crec que...
Sí, no, però hem fet una visió panoràmica. M'he deixat un aspecte que crec que és curiós, que és l'impacte que ha tingut les vingudes de tots aquests nens i nenes en les escoles i famílies de Sant Cugat. Durant tots aquests anys hi ha hagut cada any 10, 12, 15 famílies que han acollit aquests nens, que han hagut de conviure amb aquest xoc cultural, tant els d'aquí com els d'allà, i que d'alguna manera han descobert també l'Àfrica per dintre, i els nens i nenes que han vingut han descobert, en aquest cas, Catalunya per dintre. I han vist, doncs, els nens amb horaris, amb llibretes, amb agendes organitzats, calendaritzats, inclús un punt estressats, han vist moltes coses, coses intangibles que han transformat moltes coses. I de fet molts dels nens que han estat aquí han tingut molt més interès per continuar els seus estudis. Algú alguna vegada ens va dir si no estàvem fomentant pasteres i migració il·legal, i jo personalment, que soc una mica bruto, puc dir que m'és igual, no és el cas. Al revés, ens som conscients de que cal desenvolupar el seu món i la seva cultura. No venen els immigrants il·legals, no venen a robar-nos el món, venen perquè no tenen res a fer al seu país, perquè els hem tallat la pesca, els hem tallat la indústria, els hem explotat de mil maneres, i crec que si han de venir, que vinguin, i que els polítics s'espavilin i arreglin el que hagin d'arreglar. Però casualment o afortunadament, el que hem vist és que el que s'ha transformat és sobretot amb una voluntat de canvi interior de mil i coses. Per exemple, no hi havia bandes de noies, ara hi ha bandes de noies a Malawi, bandes de noies musicals, eh? No bandes terroristes,
no, bandes,
noies que toquen el baix, la bateria, la guitarra, que canten, que opinen, que parlen en veu alta, que diuen el que pensen, que diuen el que senten. Això era impensable, com vam començar.
Martí, no ens queda més temps. Jo crec que hem fet una ràpida fotografia amb molt de color, amb molta informació, amb moltes dades, i t'agraïm que hagis passat pel Connectats a explicar-nos tots aquests projectes, i a l'espera de veure, doncs, aquesta cloenda que fareu del fòrum. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.